Bona tarda, són les 7. És dilluns 14 de maig de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. La jornada 31 al grup 12 de la tercera catalana, i comencem per aquí, ens deixa alguns resultats interessants, molt interessants, que sens dubte encara faran més emocionants les tres últimes setmanes de competició. Així d'entrada, bons resultats, tant de la Unió Esportiva Sitges com del Club de Futbol Sobrense. El Sitges, que li va fer un 3-0 a l'Hortonenc el passat dissabte, i ahir a la tarda el Sobrense, tot i començar perdent a Capellades, va acabar guanyant per 1-4. Molta atenció amb la lluita per la promoció d'ascens, que continua ben viva entre el Ribes i el Riu de Villes, i no perdem tampoc de vista els equips que apuraran fins al final les seves opcions per evitar el descens a la quarta catalana. D'aquí uns moments, per tant, repassarem tota la jornada futbolística. En hoquei patins, el Club Patí Sitges empata 4-4 davant el Reus Deportiu B i s'acomiadarà de la primera catalana d'aquesta categoria amb aquest proper cap de setmana jugant a la pista del Riu de Villes. I en bàsquet, aquest vespre, Edu Piñero, entrenador del Club Bàsquet Sitges. El tindrem aquí amb nosaltres i ens farà balanç de la primera temporada del Club Bàsquet Sitges a Lliga EVA.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
La Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha quatre portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat. Més a prop teu.
Més a prop.
Sempre vinant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Guants.
Guants.
Gasa.
Gasa.
Bisturí. Bisturí. Bisturí.
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Els esports protagonistes a la sintonia de Ràdio Maricel fins les 9 en punt del vespre, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Estàvem ara, abans d'entrar en matèria, comentant lo emocionant que pot resultar en aquestes últimes 3 setmanes de competició a la tercera catalana, Toni. És que, fixa't que els resultats d'aquesta última jornada, la número 31, han estat alguns d'ells fins a cert punt sorprenents. I ara el Toni m'apuntava una cosa que és certa, que és que els tres últims, és a dir, els que ara per ara baixarien, perdrien categoria, van puntuar.
Sí.
Això vol dir, significa que ningú vol baixar.
No.
Tot i que, evidentment, el Vistalegre és qui ho té pitjor.
Sí.
Estan 23 punts, jo penso que és un... Ara per ara, si jo haig de dir algú que baixarà, és el Vistalegre Santa Margarida, però tampoc m'atreveria a dir massa obertament que el Torrellenc baixarà, o que l'Olivella baixarà, o que l'Espirall baixarà. i atenció al Capellades, i atenció a la noia. Sí. És que clar, els, sí, els resultats d'aquesta última setmana en fan que equips com el Capellades i la noia, que, van, que han perdut els seus respectius compromisos, també quedin una miqueta implicats.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I a més, m'he fet molt amb el Capellades perquè los que deixa el Sourense l'agafa el Ribas. I el Capellades era el proper rival del Ribas la, la setmana que ve.
Mare de Déu.
I clar, sí, home, sí, ten en compte que el Ribas està jugant per la promoció i ara depèn d'ell mateix.
Sí, sí.
I anirà a guanyar el Capellades. Me va causar bona sensació el Capellades. És un equip simpàtic. Jo penso que fins i tot, doncs, tal, amb el que jugaven, doncs, van saber reaccionar força bé. Es van queixar de l'últim del penal que li van xular a favor del Sourense, doncs, però era un penal claríssim. Uh-huh. Jo no sé què van reclamar, perquè és que el vaig veure tan clar.
Però, avui dia es, però es reclama més, tot o gairebé tot.
Més que res era ja la impotència, que estaven perdent 1-4 i que doncs, ells saben i són conscients de que aquí se l'escapava mig campionat, perquè aquí se l'escapava ja pràcticament la permanència, perquè saben que el camp del Ribas patirà moltíssim si no, i acabaran perdent si el Ribas vol jugar la promoció. La cosa s'ha complicat, també per la noia, ara ho parlàvem, deia que la noia li pot passar com al Villarreal, un equip que ha estat sempre allà, que no ha estat mai últim i que al final pot perdre categoria.
Sí, sí, es pot veure implicat en aquestes tres últimes jornades amb el descens.
Clar, pot perdre categoria. Són 9 punts els que resten per jugar, que de cara al descens encara no n'hi ha res decidit. Compta amb l'Olivella, un Olivella que des que l'ha agafat a l'Àngel doncs tan sol ha perdut un partit, amb la Fundació los de Mel ha guanyat tot, en camp supercomplicat. Ahir es parlava, fins i tot especulava, de que el Molanta és un equip que quan li fa falta entrena al camp de l'Olivella, i doncs clar, el Molanta no jugava res i, i podia estar una miqueta doncs tot arregladet.
Sí, sí, amanyado, que es diu.
Però sigui el que sigui, la importància que té l'Olivella no se la treu ningú. Perquè
no, no, està clar que el mèrit de les últimes jornades d'aquest equip...
A guanyar 15 punts en l'última jornada.
Sí, sí.
I doncs d'estar un equip sentenciat, estar un equip que encara pot respirar i que encara pot salvar la categoria.
Sí, sí, és ben cert, doncs, és ben cert.
Això és claríssim. Després també me va sobtar molt doncs, la derrota del Roquetes. Un Roquetes que al primer quart d'hora, Pitu, perdia 0-3.
Mare de Déu.
Que després es va posar 3-2 en la segona part, i 2-3, i que ells l'Espirell va marcar el 2-4. Una Roqueta que jugaven sense cap mena d'intensitat, en canvi l'Espirell jugava molt. Indirectament va perjudicar a l'Olivell i als Roquetes,
sí,
perquè clar, si ahir arriba a perdre l'Espirell, ara estaríem parlant d'un Olivella que pràcticament estaria...
Sí, sí, quart per la cua.
Clar,
sí,
sí. Ja, almenys hauria sortit dels tres últims llocs, no? Uh-huh. Però la competició està així, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com s'ha posat.
El Torrellenc, que jugava cara seva amb el Riudevitlles,
4-4. I perdia 1-4, perdia 1-4 i va acabar empatant el partit al minut 87. Un Torrellenc que, doncs, en Òscar Salcedo va tenir el seu millor home gol un altre cop més i que va acabar empatant 4-4 amb un Rodivilles que amb aquest empat doncs veu com el Ribas li passa la mà per la cara i ara depèn del Ribas tan sol.
Dos últims empats ha tingut el Riudevitlles amb el Capellades i aquest amb el Torrellenc que li fa perdre la segona posició. Cert és que la diferència entre el Ribas i el Riudevitlles és únicament d'un punt, 63 té el Ribas, 62 té el Riudevitlles. Per tant, també haurem d'estar molt, molt, molt atents, Toni, a aquestes tres últimes jornades.
Sí, però el
calendari... Haurem de parlar de calendari, evidentment, sí. Què li queda un i què li queda l'altre?
El calendari que li queda al Ribas... A veure, el Ribas té que jugar amb dos equips implicats. Té que jugar amb el Capellada i Torrellenc. I l'últim partit és amb les Roquetes. Si en l'últim partit el Ribas està jugant la vida, evidentment les Roquetes treurà el peu de l'accelerador.
Jo crec que això seran 9 punts pel Ribas. Crec.
Jo penso que ara, tal com... Per mi el partit més difícil que tenia era Molanta i la Granada. El Molanta lo va guanyar i a la Granada també. Jo crec que el Ribas està guanyant el premi per mèrits propis,
sí, sí,
perquè està fent...
És a dir, tu veus un Ribas, per exemple, a l'alça i un Riudevitlles a la baixa.
Sí.
Si mirem resultats, eh?
Sí, sí, mirant resultats veiem un Ribas que se lo creu i un Rodivilles que està perdent una miqueta la confiança en ell mateix.
Sí, sí, que ha perdut 2 i 2, 4 punts
en dues jornades.
En dues jornades.
Clar, i això l'ha aprofitat molt bé el Ribas, que jo per mi, si acaba jugant la promoció, se l'ha guanyat. I ten en compte una cosa, tan sol ha perdut un partit a casa seva i ha estat amb el Sobrense. El Pixó, per mi, el millor equip de la segona volta... Perquè ara per ara el Sobrense és un dels millors equips de la segona volta i el pitjor enemic que te pot caure.
Sí.
Perquè te la pot fer. Sí. Te la pot liar.
El Sobrense ara podríem pensar que no té cap mena de motivació. No, no, perquè tu veus jugar aquest equip ja fa setmanes que ho diem. I és un equip que ara sembla que estigui lluitant per pujar.
Sí, sí, sí. I a més jo penso que se l'acaba el campionat massa aviat aquest Sobrense. Si ara estiguéssim parlant del principi de la segona volta, compta amb aquest Sobrense, perquè aquest Sobrense pot fer mal a qualsevol. Se lo creu molt bé, és un equip que està construït, és un equip que sap el que juga, ahir tenia unes quantes bases significatives al Josu, i tot i això, doncs li va fer 4 gols al Capellades en una segona part del Sobrense molt ben jugada, i el que Jonathan està demostrant que per mi és el millor davanter que n'hi ha en aquest campionat.
Sí, i de fet el Josu sempre ho ha destacat això, si el Jonathan hem aconseguit entre tots plegats que es dediqui a jugar, cap problema.
Sí, sí.
Cap problema.
Sí, sí.
Dos gols més, volia dir, de Jonathan Portillo ahir al Sobrense, al capellà de Sobrense, que com dèiem va guanyar el conjunt sitjatà per 1-4. Toni, si parlem també de la quarta catalana, bàsicament hem de fer referència perquè volem saber ja quins rivals tindran tant els Sitges com el Sobrense la temporada que ve a la tercera catalana. I ja en tenim un, que és el Base Vilanova. Va guanyar 1-4 al Camp del Monjos i per tant es va adjudicar el títol de forma matemàtica perquè en aquest grup 10 de la quarta catalana només queda una jornada. Per tant, el Base Vilanova es va adjudicar el títol, 71 punts, i segon és el Sant Sadurní Atlètic. És curiós el que pot passar la temporada que ve. Poden haver 2 Vilanoves i 2 Sant Sadurnís.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
El grup 11 queden encara, sí, queda una jornada també. Però és que, atenció, Sant Cugat Sesgarrigues, líder, 75 punts. Sant Sadurní, segon, 73. Les Cabanyes, tercer, amb 72. Aquí pot passar pràcticament de tot.
Sí, sí. Home, a mi en el grup 11 m'agradaria molt Sant Cugat, perquè jo penso que l'any passat va fer mèrits per a pujar i se va quedar a les portes. Però, home, no estaria malament doncs, tenir també el Sant Sadurní, també l'any passat va estar allà, va estar lluitant fins a l'últim moment, els dos Sant Sadurní, perquè un és el Sant Sadurní Penya Madridista, una cosa així, i l'altre és l'Atlètic Sant Sadurní. Els dos van estar lluitant allà. Home, home, si pujar els dos Sant Sadurní seria molt interessant per a la comarca de l'Anoia, no? I sobretot per Sant Sadurní de Noia, no? Però a mi m'agradaria molt el Sant Cugat, no? El que passa és que, clar, aquests equips tenen que jugar a la promoció, alguns, el Sant Sadurní del grup de 7 jugarà a la promoció. M'alegro molt pel Base Vilanova, doncs perquè han cregut en tot moment en pujar i han pujat. És el primer equip de la Fundació Base Vilanova i l'any que ve n'hi haurà derbis, perquè tu imagina un Base Vilanova. Uf!
Sí.
Uf, deu ser impressionant, perquè allà sí que n'hi ha rivalitat, perquè clar, és que era un club que ha estat dividit, o una escola que ha estat dividida, i clar, això portarà molts comentaris l'any que ve.
No es respiren bons aires per Vilanova, Toni. El primer equip, finalment, va ser la primera catalana.
Sí. Sí, era al final d'una crònica d'un amor renunciada.
Sí, 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 sí. No tot pos... i que va guanyar 1-5 al camp del Masnou, un equip que ja estava sentenciat des de fa setmanes, però... És
però
que...
no depenies de tu, clar. I quan no depens de tu...
La Grama va guanyar 0-1 a Castelldefels.
És que la Grama va fer el que tenia que fer, guanyar Castelldefels. El Castelldefels no jugava res. 3 setmanes abans, el Vilanova va tenir l'oportunitat de mantenir la categoria ja i assegurar-se el manteniment de la categoria si arriba a guanyar a Castelldefels. Va tenir l'oportunitat, no la va aprofitar, va acabar perdent 1-0 i aquí se va acabar sentenciant. Després va venir el Cornellà, lo va acabar guanyant al camp del Vilanova, un Cornellà que al final s'ha quedat a les portes, tampoc jugarà la
promoció,
la promoció s'ha quedat a les portes, però ell va fer la seva feina i el Vilanova va perdre l'oportunitat de dependre d'ell mateix. Si hagués dependut d'ell mateix, la victòria ahir amb el Masnou era suficient, però com tenia que dependre de
Sí, d'un altre resultat, evidentment.
D'un altre resultat, doncs va passar el que va passar, que al final doncs van aprofitar ells al camp del Castelldefels guanyar, marcava el minut 1, el minut 2, després d'un servei de corna, la grama marcava el gol, i així van estar fins al minut 90, en la que la primera part tan sols va assistir un equip que va ser la grama, però que a la segona part el Castelldefels va posar les piles i va posar contra les cordes una miqueta la grama, però al final aquest gol al minut 1, sí, doncs sí, li va donar
li va
la salvació,
servir per
la salvació,
salvar,
sí, la salvació.
Sens dubte, ja veurem quin futur o com planteja el futur l'entitat.
Malament ho tindrà el president, perquè té una oposició ara, avui n'hi ha...
Molt dura, no?
Avui es reuneix l'oposició per a fer-li el vot de censura. Avui, doncs, creuran que avui aconseguiran, si tiren endavant la menció per a fer-li el vot de censura, menció de censura, o bé doncs presenten candidatura. Clar, per presentar candidatura tenen que fer-li el vot de censura al president. El president ahir va dir, i jo vaig escoltar, que ell no plegaria, que ell vol continuar...
S'ha mantingut ferm, eh?
Sí, ell s'ha mantingut ferm. I no és fàcil, eh?
No, evidentment, fàcil. Vull dir, el estan, seu mèrit, no? Vull dir, perquè...
Estan donant trompades per tot arreu, eh? Trompades per tot arreu...
No jutjarem aquí si ho ha fet bé o malament, perquè, evidentment, no hem seguit la trajectòria del Vilanova, no? Però, ostres, aguantar carros i carretes, no?
Sí, el que passa és que des que va entrar aquest president, doncs el Vilanova no ha anat com ho tenia que anar. Sí que l'herència que li va deixar l'altre va ser de molts euros, un dèficit de molts euros, però això ningú mira. Tan sol el que mira la gent és que amb aquest president ha perdut categoria després de 10 anys a la tercera divisió.
10 anys ja?
10 anys.
Mare de Déu.
Havien passat 10 anys, Pitu, a la dècima la vençuda.
Sí, sí.
10 anys ha perdut categoria i ara, clar, que el president tindrà que treballar per tirar endavant aquest equip a la primera catalana i aconseguir a veure si poden lluitar per la tercera divisió. Ell fins i tot va dir que el pressupost per l'any que ve seria el mateix que aquest any. Doncs,
que ja és molt pels temps que corren,
clar, i per la primera catalana, no? Però clar, ara fa falta, si ho deixen treballar, perquè l'oposició que té a Vilanova és molt ser president en Vilanova és molt complicat.
Sí, sí. I entrenador també, suposo.
Sí, entrenador ja sempre s'ha dit, que
perquè el Colea no seguirà, això ja no, fa setmanes que es va, sí, es va saber.
No s'ha sabut mai si ha sigut el president el que li va dir al final.
És a dir, en certa manera, perdona, Toni, el Vilanova començarà un nou projecte.
Sí.
Començarà primera catalana, però no deixarà de ser un nou projecte, entenc, sí, jo,
sí.
Vaja.
Sí, sí, començarà un nou projecte, el nou entrenador, nou director tècnic, que ja lo presentaven l'altra setmana, i si no passa res, el mateix president. Però esperem, perquè clar, sí, n'hi ha socis que estan a favor del vot de censura i n'hi ha socis que, fins i tot jo vaig escoltar ahir a la nit, doncs que amb la junta que es vol presentar no es pot anar enlloc, per Catalunya.
Ja. En fi, divisió d'opinions pel que fa a l'actual situació del Club de Futbol Vilanova, que tornem a repetir, perd la tercera divisió després de 10 anys, com deia el Toni. Déu-n'hi-do, passa el temps molt, molt de pressa. I qui també s'acomiada de la categoria és el Club Betis Sitges, Toni.
Sí.
Tot i que bé, està tenint un final de temporada... bueno...
Sí. Sí.
Bastant bo, no? Guanyant a Cambrils, l'altre dia sumant un puntet amb el Reus...
Sí.
No està mal.
Sí, a més, t'he dit que un acomiad de categoria a pins vents, sobretot el dissabte passat trist, perquè me dona la sensació que de Sitges n'hi havia 4 persones.
Ja, això ha estat una constant, ho he dit.
Ja, però és molt trist que acabi un equip de la manera que ha acabat. Per què abans tant? Quan estava l'Hockey Lliga tothom anava a veure, i ara tampoc, no? Però bé, això són coses que passen, però me va agradar com va acabar, perquè fins i tot l'arbitratge va estar en tot moment en contra del Betis Sitges, no va xiular, va acabar el Betis Sitges amb 4 faltes al seu favor. O en compte, vull dir, 4 faltes del rival.
Sí, 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 sí.
I això vol dir molt, no?, que els Sitges no el van mesurar igual. Però tot i això, perdent com anava perdent 4-1, doncs va acabar empatar el partit i fins i tot va poder guanyar. M'agrada molt l'actitud de l'equip del Betis Sitges. Crec que en aquest projecte que volen construir per l'any que ve. Fins i tot ja estan parlant, que ja saben, vaig escoltar ja a la tarda que ja tenen entrenador i tot això. Des de la Junta ningú ha dit res, Magí no ha dit res. A mi m'estranya, perquè si no Magí ja hagués dit quelcom a nosaltres, però ja està parlant que tenen entrenador i tot, i crec que amb aquests jugadors que té aquest any, perquè pràcticament em dona la sensació que es queden tots. A mi me va dir Isaac Martínez que ell es quedava, perquè què millor a Sitges que a cap lloc, diu, jo aquí me lo passo molt bé, perquè anar a un altre puesto que et doni res, 4 euros i que estiguis desplaçant a cada moment, aquí estic molt bé.
Jordi... Home, és important que aquests nanos confiïn una miqueta amb el patir Jordi i amb aquest projecte, tot i que serà segona catalana, però...
Sí, bueno, però poden pujar amb aquest nano. El Xavi Guerrero també crec que es queda, Jordi Pena també, si es queda l'Isaac. Pràcticament la columna vertebral d'aquests nanos, que són els que tiren endavant aquest equip, es queden. I jo vaig veure dues aportacions del segon català que em va agradar molt. Jo crec que aquests nens, que són molt joves, són nanos molt joves, poden anar molt bé a aquesta segona catalana. Si se fa un bon projecte per l'any que ve, segur que el segon català al Sitges estarà lluitant a dalt, i per què no pot pujar una altra vegada a la primera catalana.
No hay mal que por bien no venga, diuen els castellans. Per tant, sí que és trist perdre categoria i tornar a la segona catalana, però bé, si aquests nanos, repeteixo, creuen i estan convençuts que el projecte, doncs, com a mínim els pot ajudar a pujar la categoria i recuperar la primera catalana, escolta'm, endavant, fantàstic.
Sí,
ja vindran temps millors.
Sí.
No, i a tampoc més... s'ha d'aspirar a estar a l'Hockey Lliga un altre cop. No.
No.
No toca.
Jo penso que el Sitges, la categoria ideal per Sitges, té que ser la primera catalana, o si molt m'apures, primera nacional catalana.
Sí.
Que sigui aquí. Però primera catalana i primera nacional catalana són categories molt correctes pels Sitges, i per al petit Sitges. Si es lluita l'any que ve i se pot pujar a la primera catalana amb gent que estan sortint del petit Sitges, de la base, doncs és el projecte ideal. No vagis a buscar res fictici, perquè si no després passa el que passa, te quedes sense res i te caus de cop, no? No, tens que anar a lluitar amb el que tens, i el que tens són nanos que han sortit l'any que ve, seran jugadors que han sortit de Sitges.
Sí.
I que s'han fet a Sitges, i aquests jugadors són els que tenen que tirar endavant el carro i mirar de pujar aquest equip a primera catalana. Crec que si continua Magí en la junta directiva, se podrà, perquè és un home de futur, un home que creu molt en el futur, que ha fet molt pel petit Sitges, tot i ser un home que no és de Sitges, que és de Ribes.
Sort de gent com el Magí.
Sort d'aquesta gent
com el Magí.
Crec que si ell continua...
El club petit Sitges l'hauria d'estar molt, molt agraït.
Però molt. Perquè
a més gent, evidentment, però el Magí ja...
Molt, perquè en moments difícils...
Estar en els moments...
Tirar del carro és molt complicat.
Cuidar també una miqueta la base...
I ell ha tirat. Ell ha estat una peça fonamental en aquest engranatge que comença a anar funcionant de la base i del petit Sitges.
Club petit Sitges, que s'acomiada de la primera catalana aquest proper cap de setmana, jugant a la pista del Riu de Villes.
Sí, un equip que va empatar aquí, que encara pot guanyar-lo a la seva pista, perquè tal com està el Sitges ara, és capa de tot.
No descartem que el club petit pugui acabar la seva singladura catalana, primera catalana, doncs amb una victòria. Seria el millor final, sens dubte.
Sí, el millor final. Sí.
Ja que baixes, doncs mira, acomiada't amb el millor sabor de boca possible. Molt bé, en part parlarem de tot plegat, i a la part final del programa reservarem la conversa que teníem pendent amb Edu Piñero, que ens vindrà aquest vespre a parlar una miqueta i a fer balanç del que ha estat la primera temporada del sènior A del Club Bàsquet Sitges a la Lliga EVA. Saben que l'equip va aconseguir la permanència un mes abans d'acabar més o menys la competició, i ja es comença a perfilar el futur, un futur que també es diu Edu Piñero, perquè tant el club, en aquest cas en boca del seu president Pau Simó, amb qui vam parlar ara fa un parell o tres setmanes, i el propi Edu Piñero, estan doncs d'acord en la continuïtat del tècnic. I bé, Edu Piñero, si no hi ha un daltabaix, tot i que evidentment pel que sabem hi ha una reunió aquesta setmana perquè el club certifiqui a veure com estan els números i si poden fer front a la Lliga EVA la temporada que ve. Bé, estarem pendents una miqueta també del que passa en aquest sentit, no? Si el club, repeteixo, doncs pot fer front econòmicament a una categoria doncs exigent, tant econòmica com esportivament, com és la Lliga EVA. De tot això, en comencem a parlar d'aquí uns momentets. Música. Temps ja per començar a repassar els primers resultats de la jornada futbolística. Futbol base, Blanca Subur, Albert Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, com dèiem, a repassar ja aquests marcadors dels equips de la Blanca. Per on comencem, senyor?
Bueno, el juvenil A, Sant Boià 2, Blanca Subur 1. Partit molt igualat entre el segon i el tercer. Al no jugar-se res, el partit no va tenir al·licient. A més, els àrbits del Llobregat només donen coses als locals. Juvenil B, Blanca Subur 3, Sant Joan d'Espí 1. Partit molt emocionant. La Blanca es jugava la categoria. I amb aquesta victòria esperem que s'hagi salvat. Cadet A, Can Vidalet 4, Blanca Subur 0. Res a fer. Equip maco i ben classificat ens ha dominat. Cadet B, Blanca 2, Sant Sadurní 3. Es perdia 0-2. Han lograt empatar a 2-2. I en el temps de descompte ens han marcat sense ja temps de poder reaccionar. Els locals no han pogut reaccionar ja davant un equip A i fort. Infantil A, Blanca 4, Basi Olèrdola 0. Bon partit i una victòria indiscutible de la Blanca. Infantil B, Blanca 1, Ribes 10. El líder ha escombrat a un equip que li falta de tot. Infantil C, la Granada 3, Blanca Segur 3. Ha quedat curta la cosa. Un equip que anava llançat no ha pogut només que empatar. A la Vinar, Vilanova 1, Blanca Segur 4. Esplèndid resultat a Vilanova. La Blanca ha sigut superior. A la 20B, Blanca 0, Racing de Sarrià 8. Correctiu d'un equip que ha sigut superior als locals. A la 20C, Unit 8, Blanca 4. Partit de molts gols, la Blanca ha tingut la mitjor part. A la 20D, Penya Jove de les Roquetes 4, Blanca Subur 4. Es perdia 4-1, s'han refet però no ha tingut temps ja de guanyar. A la 20E, Blanca 4, Riudevilles 3. Contra un A, una victòria molt treballada. Benjamín A, Blanca 5, Viladecans 1. Han estat molt entonats i han golejat bé. Benjamín B, Hortonenc 1, Blanca Subur 0. Contra un A, derrota molt disputada. Benjamín C, Blanca 8, Vilanova 1. Copiosa golejada d'un equip que cada dia va a més. Benjamín D, Ribes 3, Blanca Subur 4. Una victòria molt ben lograda per la Blanca, que es va superar en aquest partit. Per últim, els partits de Copa del Campionat local dels Nou Pinsbens, amb promeses Hotel Palau 8, Can Gregori 5, Pastisseria Serrarols Nin 1, Interarmaris 2, Òptica Holandesa 3, Remax 7, i Sixa 6, Construcciones Chechu 6. I en Pitufos, Begudes Adell 3, Restaurant Triana 3, Camping Sitges 2, Newton Informàtica 3 i Hotel Estela 1, Les Magnòlies 8.
Doncs amb els gols i l'emoció de la Copa del Campionat Local del Nou Pinsbens acabem aquest repàs habitual de resultats dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu-siau.
Seguim repassant més resultats, en aquest cas els corresponents als equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Gols a dojo també en aquesta jornada darrere del cap de setmana. Per exemple, 10 gols li va fer el juvenil de la Unió Esportiva Sitges al Castellví de la Marca. Castellví de la Marca 1, Unió Esportiva Sitges 10, com dèiem, en categoria juvenil. El cadet també va guanyar 5-0 el seu derbi amb el club de futbol Vilanova. L'infantil A, per contra, va perdre 0-5 també amb el club de futbol Vilanova. L'infantil B perdia a casa 1-4 davant el club de futbol Cubelles. L'Aleví A li feia un 2-11 en el camp de la Pobla de Claramunt, mentre que l'Aleví B també guanyava fora de casa. 2-4 ho feia al camp del club de futbol Vilanova. També guanyava de forma contundent l'Aleví C, ho feia per 8-3 davant el col·legi Sant Bonaventura. l'Alevi D rebia un important correctiu, 1 a 8 perdia davant la Granada, mentre que el Benjamí A li feia un 3 a 11 a la Pobla de Claramunt. Per últim, encara dos resultats més, el Benjamí B, que guanyava 7 a 1 a l'Escola Base Masquefa, i el Benjamí C, que li feia un 14 a 1 al Ramon Sicart. Futbol femení, resultats dels tres equips del Club de Futbol Sobrense, l'Alevi Infantil, que afrontava aquest darrer cap de setmana jugant un petit amistós, el guanyava 3 a 7 al camp del Mascatarro. El sènior B puntuava 2-2 en el seu desplaçament al camp del Masquefa, jornada número 27, encara en queden 3 abans no acabi el campionat per aquest sènior B, i el sènior A, que perdia per 5 gols a 0 en el seu desplaçament al camp de l'AM Lleida. Recordem que el sènior A ja ha perdut categoria i que afrontarà l'última jornada, la d'aquest proper cap de setmana, jugant a casa davant la Unificació Prat. El grup 12 de la tercera catalana ens deixa, com dèiem al inici del programa, alguns resultats interessants que faran, sens dubte, augmentar la càrrega emocional, sens dubte, en aquestes últimes tres jornades que ens resten abans no acabi la competició. Victòria dels Sitges, 3-0 el passat dissabte a Aiguadols davant l'Hortonenc. Un bon partit, un bon rival i un bon resultat, sens dubte, per a un Sitges que va tenir en tot moment una molt bona actitud. I també molt bona actitud va tenir el Sobrense ahir a la tarda a Capellades, perquè d'entrada el Capellades, el conjunt local, es va avançar en el marcador i al final victòria contundent gràcies a una molt bona segona part per 1-4 per als homes d'en Josu Julián. Per tant, bons resultats pels Sitges i el Sobrense, i d'aquí uns moments repassem com queda aquesta 31a jornada i com queda la classificació. Resultats, com dèiem, d'aquesta 31a jornada: Vista Alegre, Santa Margarida 4, Vilanova B 2, Anoia 0, Montserrat Igualada 1, Sitges 3, Hortonenc 0, Atlètic Vilafranca 2, Penya Jove 0, La Granada 0, Ribes 1, Les Roquetes 2, Espirall 4, Sant Pere Molanta 1, Olivella 2, Torrellenc 4, Riu de Bitlles 4 i Capellades 1, Sobrense 4. A la Molanta ja fa unes quantes setmanes que es va proclamar matemàticament campió, i bé, tot ha estat proclamar-se campió i dues derrotes consecutives, la que patia ara fa dues setmanes al camp del Ribes i la d'ahir a cara seva davant l'Olivella. El Molanta té 77 punts. Perdó, el Ribes és segon amb 63 punts, seguit del Riu de Bitlles amb 62. A veure si aquesta tos em permet acabar de comentar-los la classificació. Disculpin, eh? Com dèiem, el Ribes segon amb 63, tercer el Riu de Bitlles amb 62, 52 punts. Imaginin-se la diferència que hi ha entre el Riu de Bitlles i l'Atlètic Vilafranca, que és de 10 punts, 48 per la Granada, 47 per Penya Jove, 47 punts també per Montserrat Igualada, el Sitges, que es manté en la vuitena posició amb 46 punts, 43 per Sobrense, que és novè, 42 per les Roquetes, 42 punts també per Vilanova B, el Hortonenc és 12 amb 39, i atenció perquè a partir d'aquí la Noia també s'ha complicat una miqueta la vida, 33 punts, 32 per Capellades, ha respirat bastant l'Espirall, perquè va guanyar, com dèiem, 2-4 a les Roquetes, suma 30 punts al conjunt vilafranquí, 28 punts, tercer per la cua al Olivella. El penúltim classificat és el Torrellenc amb 27 i el Cué, el Vista Alegre, Santa Margarida amb 23. Per tant, pràcticament és probable que anem a l'última jornada per saber si definitivament Toni Ribes jugarà la promoció d'ascens o la farà el Riu de Bitlles. Sí. I pràcticament també haurem d'anar a l'última jornada per saber quins tres equips perden categoria.
Sí. Home, sabem que el Vista Alegre ja sí. ho té malament perquè tindria que guanyar els tres partits i sumaria 32 punts i estaria a l'alçada del Capellades ara que té 32. Vull dir que el Vista Alegre ja ho té negre.
Té un peu i mig a la quarta.
Ho té negre. Aquest ja ha perdut categoria, no? Però els altres, tant el Torrent, Olivier i Espirall, Capellades, ja Noia, compta.
Fins la noia, aquí. La noia, aquesta última derrota 0-1 a casa seva amb el Montserrat Igualada li ha complicat...
Fins aquí patirà moltíssim.
Sí, sí, sí.
Però moltíssim.
No hem parlat fins ara de la noia i avui, a partir d'avui ho hem de fer.
Sí, sí, perquè fins ara era un equip doncs, que s'anava aguantant allà i no feia perillar doncs, a la seva situació.
Sí, no creiem que... Però bé, entre la seva derrota i la combinació de resultats...
Clar, el que passa és que això se complica, perquè clar, és que els de baix no respiraven i tots estaven conformes perquè pensaven, mentre aquests no guanyin, doncs nosaltres, tot i que no estem fent una bona campanya, doncs anem sumant alguna cosa i anem tirant, no? Mm-hmm. Però és que ara tant el Torrent com l'Olivier ja s'han espavilat. I s'han espavilat perquè no volen perdre categoria. L'Espirall tampoc sembla ser que tampoc vol perdre. El Capellada, més greu, però jo penso que és un equip que patirà moltíssim i l'Anoia ara ha caigut implicat, no? Veurem què passa, no? Però ens queden tres jornades realment molt, 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 molt emocionant de cara a aquests equips i si l'Olivella aconsegueix salvar la categoria és per treure's el barret.
Sí, perquè
però
està fent
de què manera,
fent un final de campionat increïble. Evidentment està sumant tot el que no ha sumat.
Sí, sí. Sí, és que, de fet, sumen...
No, evidentment.
És que, jornada més que tot el campionat.
És que Ángel Calvo es va seure a la banqueta de l'equip, aquest equip només ha perdut un partit.
Sí, contra la Fundació. I 2-1, i com va perdre? Que va perdre en l'últim minut.
Sí, sí. Bé, és allò... S'ho han cregut.
Sí, s'ho han cregut. Ell sap les tecles que tocar... coneixen molt bé l'equip perquè són jugadors que són directius, però són directius perquè porten molts anys jugant en l'Olivella i són jugadors veterans, no? Que al final doncs, són els que porten tot el control de l'Olivella i doncs que ells saben tocar les tecles que li estan donant doncs,
sí, sí,
molt rendiment.
El resultat.
Molt bon rendiment perquè aquí vas veure que aquí van sortir primer els pesos pesats, no jugadors passats de sí, com el Jordi, el Carter, de diferents jugadors veterans, i després va donar entrada doncs, al jugador més jove que van aguantar molt bé aquest marcador de 0-1.
De 0-1, sí, sí.
De 0-1. Doncs és el que està passant jornada rere la jornada, no? I sobre té un home que també marca gols, que és el cas de Codro. Doncs clar, això fa que...
31 gols amb el d'ahir.
Sí, sí, però compte que Òscar Salcedo va darrere i ahir va marcar dos. Uh-huh. Doncs que la cosa està molt, molt apretadeta i Carlitos dels Sitges és el tercer màxim realitzador també.
Sí. Entre aquests tres jugadors pues, han fet 70 i pico gols.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Ha estat un frec també molt, molt maco, tot i que evidentment Codro té un lleuger avantatge sobre el segon, sobre Salcedo, i bastant important també sobre el Carlitos dels Sitges.
Sí.
Però bé, un molt bon final també el del Carlitos, amb els Sitges.
Sí.
Pràcticament marcant cada partit.
Sí. De fet, el Carlito és un... No lo tenim que descobrir, és un gran jugador.
Sí. Jo
fins i tot pensaria que...
Probablement no estigui al Sitges la temporada que ve.
S'equivocaria, eh?
Probablement no estigui al Sitges la temporada que ve.
Tu dius...
És una impressió personal,
sí.
No,
sí, no, i és la impressió que creu tothom.
Sí.
Perquè tu quan parles de Carlito, jo ahir al matí van venir a... Precisament amb ell no vaig parlar. I va venir, va venir ell, me va saludar, però van venir jugadors dels Sitges que continuen, perquè el cas de Cristian Anmela, ell me va dir que si el Manel confiava en ell, ell volia continuar al Sitges perquè estava molt a gust, uh-huh. I que cada vegada es dona compte que aquest és el camí que ell té que seguir. I jo li preguntava per el fet de Carlitos, no? I em va dir, es va riure, i jo li vaig dir, és que jo penso que s'equivoca, perquè si jo de Carlitos me quedaria una temporada més als Sitges, faria una temporada sensacional, perquè l'any que ve se pot fer una campanya sensacional, i a l'altre any, Déu dirà, fins i tot pot saltar a categories molt més altes que no a la que pot anar ara. Si se'n va ara, se pot anar, es diu i es parla, que és el Molanta, l'equip que
li va al darrere.
Que li va al darrere i que defendrà els colors l'any que ve, doncs i crec que se pot equivocar. El cas de molts jugadors que van anar al Cubelles ara estan jugant a categories inferiors perquè no han tingut minut, no s'han sentit a gust. Jo penso que el camí a seguir pel Carrito és quedar-se una temporada més als Sitges, fer el projecte que té entre les mans Manel, tirar endavant aquests Sitges, i l'any que ve segur que haurà fet una sensacional temporada i serà el seu any, però aquest any si se'n va del Sitges s'equivoca.
En fi, són impressions, repetim, molt nostres, molt personals, vull dir, no sabem si jugadors com Carlitos, i més d'un i més de dos també, que probablement acabin marxant, perquè o bé reben altres ofertes o bé perquè el club tampoc compta amb ells, no, en aquest cas, però bé, suposo que el Manel ja té clar quin equip vol fer per la temporada que ve, i en aquest sentit ja s'hi està treballant. Un Sitges que ens va agradar dissabte.
Sí.
Va tenir molt bona actitud, i no és fàcil perquè quan tu no et jugues res més que 3 punts, i amb la color que feia dissabte...
I a les 4 i mitja, és que sí, jugar 2:45 de la tarda és tenir ganes, eh?
Va coincidir que dissabte feia...
Molta calor. És que a partir d'ara, Pitu...
Sí, no, ja entrem en la dinàmica del bon temps.
Clar, és...
Però, bueno, jo repeteixo, l'actitud va ser molt, molt positiva.
Sí, i te van tenir un equip doncs, que, tot i que tampoc es jugava res, l'Hortoner a mi me va donar... Tenia 3 jugadors, a mi me va donar 3 jugadors.
Sí, el 10 sobretot.
El 10, i és un nano molt jove.
Sí.
És que, a més, és un nano molt jove. Però el 7 i el 8 també, que són nanos joves, els 3 eren nanos joves. Però Déu-n'hi-do, conjuguen aquests
nanos. Molt bé, molt bé.
Sobretot el 10, El 10 era una màquina... A més, veia molt bé...
I s'ha d'agrair també, Toni, perquè van venir aquí a jugar a futbol.
Ell,
en tot moment, van presentar-se aquí amb una proposta de jugar a futbol.
Sí.
Els hi va faltar potser un palet d'intensitat, però bé, tota la que no van tenir ells la va posar els Sitges, i per això va guanyar 3-0. Però el Sitges va tenir ocasions allò clares per sortir golejant a l'Hortonenc. Final 3-0 amb 2 gols més de Carritos i un d'Arenas, molt maco, per cert, David Arenas, que va ser l'encarregat d'estrenar
inaugurar el marcador.
El marcador amb un molt bon gol i 2 més de Carritos. Doncs aquest 3-0 que certifiquen aquesta bona sensació que ens va transmetre el Sitges el dissabte passat. Hi va haver constància, i quan dic això, clar, com que aquesta temporada hem vist els Sitges allò amb dues cares, no? Vull dir, un Sitges que com l'altre dia, no? Que se'n va al descans 0-3 a Vilanova i acaba empatant 3-3, tot i que el Manel sempre ha insistit que aquest partit s'empata també per una qüestió de l'atzar, no?
Sí.
Més que per fer les coses malament.
Sí, però clar, si tu marques 2 més, ja no te l'empaten, no?
Sí.
I el Sitges va tenir ocasió de marcar i matar a Vilanova. Carrito va tenir ocasions,
sí.
I no ho va fer i va acabar empatant, no? I inclús ho parlàvem, parlàvem el dissabte passat, quan va acabar la primera part dels Sitges, tu i jo ho vam parlar, ara quina segona part depararà aquests Sitges, perquè escolta, la segona part dels Sitges no fa tremolar moltes vegades, i no, l'actitud va ser molt positiva, fins i tot van crear moltes ocasions. Estem parlant d'un 3-0, parlem d'un 7-0, no passa res, El Sitges va tenir ocasions de marcar, ells van tenir una clara i el Sitges va tenir moltes més, no? Crec que l'actitud del Sitges és molt positiva. Va tornar Quique, un jugador que quan juga es nota moltíssim, no és un home gol, però és un home que dona joc. Jo crec que és una peça també important d'aquests Sitges, i que jo del Manel doncs no mantindria. Me vaig quedar també, i després ho vaig preguntar a l'entrenador, i fins i tot l'entrenador em va dir: això me preguntes, quan hi ha una altra cosa, te fixa, és el més complicat. Quan va canviar el Javi Marín, doncs que se va empipar perquè ell volia seguir jugant, perquè clar, ell pensava: pocs minuts que tinc, quan tinc més doncs me los treus, i clar, se va empipar. I això també és positiu, que després també lo valorava Manel Rodríguez.
Quan un jugador el canvia i s'empipa és perquè
és positiu, perquè vol jugar,
perquè
no?
Hi ha un interès.
Però me va agradar el Sitges el dissabte passat.
Doncs el gol de David Arenas al 22 i el 2-0 que feia Carlitos al 38 deixaven el marcador amb aquest 2-0 al final dels primers 45 minuts. El mateix Carlitos, amb un xut amb l'esquerra que va acabar picant el pal i entrant al minut 47, va certificar aquest resultat. A partir d'aquí, bones ocasions, però Manel també va decidir començar ja a moure la banqueta. D'entrada va fer 3 canvis de cop al 52, donant entrada a jugadors com Marcos, com Quique Aranda, com Gorka. En fi, que era un dia també per moure la banqueta. i per donar minuts a aquests jugadors que probablement no n'han tingut tants al llarg de la temporada. Per tant, al final, victòria per 3-0 i la valoració que feia Manel Rodríguez, doncs, positiva, doncs, precisament per això, perquè a banda del resultat, l'equip havia mostrat una bona actitud.
Bueno, penso que hem jugat bé. Ha sigut un partit que, com dius tu, el resultat és una mica enganyós, que ha pogut ser un 6-1, però bueno, ha sigut el que és. I hem d'estar contents perquè avui feia molta calor i l'equip ha corregut bastant. Ha treballat molt, hem estat sempre molt ordenadets, no hem perdut mai les posicions. I el rival d'avui era un rival que a mi m'ha agradat molt, eh? Un rival que portava 7 jornades sense perdre, en 5 victòries i 2 empats. Havia guanyat el camp del Vilafranca. Ojo, era un rival avui bastant perillós. A més s'ha vist, eh? A ratos ha jugat bastant bé, intentaven sempre jugar des de darrere. Però clar, aquest camp té això, que quan intentes jugar des de darrere, si et pressionen una mica, és complicat. Però jo penso que potser dels últims partits que hem tingut a casa era el partit més complicat i és el que hem tirat endavant bé.
Tenen alguns jugadors molt bons, no? Suposo que t'has fixat amb el 10 d'ells.
Sí, sí, sí.
Un jugador que fa perfecte l'1 contra 1, té un desmarcatge increïble.
Cristian, ja et dic, eh? A mi és un equip que m'ha agradat. Allà ja em va agradar i anava molt malament, com hem anat ja classificats. I em va sorprendre. Tot aquell partit, nosaltres vam tindre molt mala sort i quan vam empatar en seguida es van tornar a marcar un gol molt tonto i això, però jo no vaig veure un equip tan fluix. I després s'ha vist, perquè ha guanyat el Ribas 5-2, ha guanyat el camp de Vilafranca, vull dir que és un equip... A mi m'ha agradat.
No, també és d'agrair, no?, que et vingui un equip així, que tingui una proposta futbolística 100%, no? Potser li han faltat un pèl d'intensitat.
La calor apretava avui, eh? La calor apreta i costa més la intensitat amb aquestes calors. Nosaltres també a la segona part els hem deixat venir una mica perquè ja no podíem anar apretat tan amunt i era més complicat. Tot i que he fet molts canvis i refrigerat molt a l'equip i dosificat molt a l'equip, però hi havia jugadors que han acabat fosos.
Bueno, 3 puntets més. El que ens deies fa unes setmanes, no? Si pots quedar al 6, no quedis al 7.
Sí, nosaltres les setmanes van passant, queda menys partits i intentarem arribar fins al final el millor possible, i ho hem dit sempre, avui s'ha demostrat que l'equip s'ha vist...
I entenc, Manel, perdona, que no és fàcil, no?, motivar els jugadors quan l'equip ja relativament no juga més que els 3 punts, no?
Bueno, costa més, però bueno, també són joves i saben que l'any que ve s'ha de fer una entrada a un altre equip i que el que vull continuar a tindre que guanyar-s'ho també, no? I això també és positiu, de cara que, bueno, jo els he dit, nois, l'any que ve hi haurà incorporacions, hi haurà gent que vindrà nova i el que vull continuar al Sitges tindrà que demostrar que té un lloc a l'equip. Bueno, i avui ja veieu que aquests partits estic fent jugar a tothom, vull dir que no tinc problemes en ficar qui sigui, el Marc, els dos porters, els centrals juguen tots, els mitjos juguen tots, els davanters juguen tots... Avui he debutat el Júnior, que era un nano que ja feia dies que el deien fitxat i no havia pogut jugar per temes de feina. Vam tenir un fitxatge de cara l'any que ve, crec. Vull dir que... I avui s'acaba fora el José Luis, l'Hernán i un altre, que era i Gerai. Vull dir que... I l'Edgar. Vull dir que gestionar aquest planter tanta gent no és fàcil, no?
Javi Manín, quan l'has canviat, ha sortit empipat, eh?
És per posar una mica de...
Sí. Home, no fem aquesta no és la valoració del partit, no? Simplement és una anècdota, això.
Sí.
Ja va bé, no?, que els jugadors s'emprenyin.
Això és bo, no?
Clar, això vol dir que té interès per jugar, i és el que dèiem abans. Jo penso que és correcte. Els jugadors s'han d'enfadar una mica amb ell mateix i amb l'entrenador si fa falta, perquè no juga el que ell creu que ha de jugar. Sempre i quan... Aviam, guardem les formes, tot té un... Tot té un marge, però bueno, que li doni la patada a la valla quan el canvies, a mi això... Sempre quan no falti respecte a ningú, jo penso que... Bueno, no, segurament el Javi Benítez està més empenyat amb ell mateix que amb mi o amb qualsevol altre, però jo penso que és bo que els jugadors vulguin jugar més, intentin jugar millor i el que dèiem abans, que avui pots pensar, bueno, va, és igual que en canvi, que no en canvi, ja s'acaba això, però el tio està emprenyat, bona senyal.
Vols un repte per la setmana que ve?
Ja me'l vas tirar la setmana passada, el repte.
Guanyar.
Ja els he dit.
Si guanyar sou els primers que guanyeu allà. Eh?
Bueno, doncs pues mira, raó de més per anar amb més motivació. No tenim res a perdre.
No.
Si guanyem, guanyem, i són 3 punts molt bons, perquè a més ells estan allà nosaltres, vull dir que ens passaríem. No, no hi ha problema. Anirem a fer el partit que es dongui. Ja sabeu que el meu equip, jugui on jugui, a casa i fora, et pot donar la versió A o la versió B, eh? Vull dir que independentment d'on vagi. Però intentarem donar una bona versió. Jo penso que últimament l'equip està jugant bé. La setmana passada ens va escapar un partit. Jo crec que després de poder dir que vam cometre errors i que no sé què, i que sigui la defensa, sempre es acaba un partit amb molt mala sort. No és normal, el tercer gol que ens fan és molt mala llet. I el segon gol, d'aquells en faran de 10, en farà un. Vull dir que a vegades ens està faltant un palet de sort, però jo penso que la primera part de la setmana passada és per valorar-la, perquè es va fer una primera part. I la segona part no va ser d'aquells partits que l'equip es ve a baix, sinó que vam tindre ocasions i no vam tindre la sort de ficar-les. Vull dir que jo penso que l'equip està acabant bastant bé. Hi ha jugadors que havien baixat una mica el rendiment, com el Rubén Cortés i demés, que ara tornen a estar bastant fins, i això és també de valorar, no?
Doncs això, un repte per aquest proper dissabte, Toni. Intentar guanyar en un camp on fins ara no ho ha fet ningú.
Ningú.
I és que el Montserrat Igualada ja és l'únic equip que no ha perdut cap partit al seu camp. N'ha empatat alguns, és cert, però no n'ha perdut cap.
No ha perdut cap.
El Molanta, que també era fins ara un equip que no havia perdut cap partit, ho, ja va, fer, ho va fer ahir,
sí.
1-2 amb l'Olivella.
Sí, sí, sí.
Per tant, ja només queda un equip pràcticament immaculat al seu terreny de joc. Però clar, quin terreny de joc.
Sí, és per això que el dissabte ho veurem.
Ja, però no descartem el que deia el Manel, que els Illes puguin anar allà i guanyar. Serà difícil.
És molt difícil. És molt difícil. És molt difícil perquè m'imagino que el gran objectiu que tenen ells és acabar la competició, que ja estan a res, estan a un pas, sense perdre cap partit al seu camp. Mm. Que això ho farà, doncs, clar, això fa que la gent es parli de Montserrat Igualada. Tot i que compta que a Can Contrari també està fent un, jo diria, un molt bon campionat, sí, no, no, en Montserrat Igualada.
Ve de fer un 0-1 amb la noia.
Ha aconseguit molts punts a fora, i s'ha assegurat de fa jornades, doncs, la categoria tranquil·lament. Però el seu camp és un equip molt perillós, és un equip que la gent... Escolta, que són quatre gats, però els
M'estava
quatre gats...
fixant, Toni, perdona,
Sí.
Que el Montserrat Igualada és un equip que fa pocs gols,
Molt pocs, però també li fan pocs amb ell,
Sí, mira, l'Olivella, per posar un exemple, i per fer la comparació, té 46 gols a favor, els mateixos que el Montserrat Igualada.
Sí.
Però clar, és que el Montserrat Igualada n'ha encaixat 40, per exemple, i l'Olivella 70, aquí està la diferència, clar. No? Però vull dir que no és un equip que golegi.
No, marca un golet, dos golets màxim. Jo crec que la golejada més gros ha sigut tres gols, tres o quatre gols.
Sí, només.
Però només, però porta un promís d'un gol, dos gols. Però el que passa és que li fan molt pocs,
evidentment.
Li fan molt pocs, i a fer-li tan pocs fa que l'equip doncs, estigui allà, i sobretot al seu camp, i tu ho deia, són quatre gats, ho veuràs, al principi són quatre gats.
Però quins quatre gats, no?
Tu quan arribes allà penses, va, però si no n'hi ha ningú,
sí.
Si són nosaltres més. Però a poc va entrar gent, són quatre, després són cinc, després són sis, però aquests sis, Déu-n'hi-do com mosseguen.
Es fa notar, es fa notar.
Mosseguen moltíssim, però moltíssim. I sobretot algun element, que ja el veurem, que aquests ja valen per 25 de cada intents, vull dir que Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs aquest és el repte que té el Sitges aquest proper dissabte al camp del Montserrat Igualada. I el Sobrense, Toni, que va començar perdent a capellades i al final 1-4.
Sí.
Un Sobrense que segueix en aquesta línia, no?
Sobrense va sortir amb poca intensitat al principi. De fet, el Sobrense, tot i que tenia més el control de la pilota, la intensitat, ells jugaven moltíssim més. Ells sabien, eren conscients que si guanyaven el Sobrense durava un pas important, tal com havia anat la jornada, perquè la victòria de l'Espirell l'havia doncs tocat una miqueta, no?
Uh-huh.
Ells adelantaven al minut 10 amb un gol de falta. Curiosament va ser una falta que per mi era al revés. És una pilota que s'aporta des del mig de l'àrea del Sobrense. Jonathan l'ajuda, s'anava sol, li fan l'esqueneta, cau, i l'àrbitre si una falta al revés. Falta contra el Sobrense. No acabo d'entendre aquesta falta. Ningú l'entenia, no? piquen molt bé la falta, no estava ben col·locat, per mi va ser l'única errada que va tenir l'Albert, no estava ben col·locat i van clavat el 1-0. El 19, el Sobrense va començar a fer el seu joc, pilotes en profunditat al Jonathan. En una pilota profunditat al Jonathan, ell veu la sortida del porter i se la tira per sobre del porter i fa l'1-1. Al 62, ja la segona part, la primera part acaba 1-1, la segona part ja és un diferent, ja al 62 també una pilota en profunditat, molt bé passada, el Jonathan fa l'1-2 i en una gran jugada de Subías, al 78 le passa la pilota a Granados, fa l'1-3 i al 79 de penal Granado fa l'1-4, un penal claríssim que le fan al Jonathan, s'anava sol.
Ells van reclamar bastant, no?
Ells reclamava molt, però per mi ja va ser la impotència del marcador, no? Perquè veien que, clar, 1-4
ja
se l'havia marxat i que doncs eren tres punts molt importants. També dic que el Sorensa va tenir ocasions per a marcar més gols, al final va acabar 1-4, gran partit del Sorensa, sobretot a la segona part, molt bé el Josu Muguent, jugadors, i Xavi Greu, que havia tingut pocs minuts, va tenir molts minuts, pràcticament va jugar tot el partit, i ho va fer força bé, i lo destacat també el Josu, un home que ha estat allà lluitant, que ha estat allà amb l'equip, que no ha tingut minuts, però que quan ha tingut els seus minuts, doncs ha rendit com tots, i l'agradava molt l'actitud dels seus jugadors, perquè ell valorava molt doncs que fa una jornada no jugava res i ara almenys l'equip posava intensitat i això era molt important.
43 punts se suma ja amb el Sobrense, per tant, tots tranquils que el Sobrense ja no haurà de patir per res aquesta temporada. Qui ens ho havia de dir fa uns quants mesos enrere? Per tant, moment d'escoltar el Josu, el que deia el míster del Sobrense després d'aquesta victòria per 1-4, destacant evidentment doncs aquesta bona actitud dels seus jugadors.
Sí, ja us ho vaig dir, que l'objectiu del Sobrense ara era partit a partit. Hem plantejat el partit del Capellà sabent que per ells era una final, perquè han guanyat totes de baix i ells o guanyaven o es ficaven allà dintre i sabíem que no seria fàcil. Hem començat per darrere perquè no hem començat intensos, i és la manera de veure que tinc jo, no hem començat intensos. Hem tingut la fortuna d'empatar ràpid i a la mitja part crec que hem corregit un parell de cosetes i crec que s'ha vist un equip només. Hem ficat 3 gols a la segona part, però podíem haver fet algun més i crec que no hem patit gaire. Estic molt content de l'aportació de tots. Avui sí que m'agradaria dir que estic molt content per una persona, pel Xavi Greu, perquè no havia jugat amb mi cap partit i havia jugat 80 minuts i a un nivell molt bo, molt bo. Els altres estic igual de content, però els altres venen jugant. Xavi no ve jugant i estic molt content per ell. Després el Carlos, que ara està una miqueta fotut, ha estat molt bé perquè ha entrat allà entre línies, ha sigut el que ha donat el passe del tercer gol i el penal. Tots han estat molt bé. El Puli, quan ha sortit, ha fet la feina que tocava, el Joan ha fet la feina que tocava i els que han jugat de l'inici doncs han fet la feina que tocava, aguantar al mig del camp, el Jordi i el Mario, que ens ha costat entrar, perquè el set d'ells es movia molt, baixava molt a rebre la pilota, era el que movia el Capellades, i ens ha costat una miqueta entrar al partit, però quan hem agafat aquest tio, crec que el Capellades s'ha acabat. Només una miqueta a pilota parada, ensacades de banda, ensacades de corners, a la falta que ens han ficat. Crec que per ocasions, per joc, el Sobrense ha sigut força superior.
De fet, s'ha vist des del principi que si el Sobrense tocava i tocava, doncs era molt superior al Capellades. Capellades ha marcat algú en una falteta que tan sol ha vist l'àrbitre, perquè per mi era falta al revés.
Sí, jo també l'he vist, sí. He vist que han xocat i jo pensava que era falta en atac. Bueno, després crec que no hem estat afortunats en la col·locació de la barrera i en la col·locació del porter. Però bueno, l'Albert també pot fallar, que ens ha tret molts gols. Un dia, un gol que ha fallat, ja ho sap ell, ja hem parlat, però clar, li hem deixat un pal sencer. Després ho ha corregit, la següent falta ja ha estat perfecta. Crec que, és el que dius tu, crec que el Sobrense, quan ha tingut la pilota, ja ha tingut una miqueta de paciència, ha mogut la pilota d'un costat a un altre i ha entrat a l'espai. Amb el Jonathan, sobretot, els hem matat. Els hem matat perquè tenien una molt bona col·locació, però a la que els hi trencaves l'esquena als laterals, que pujaven molt, el Jonathan és molt ràpid. I és mortal. Amb el Denis darrere és mortal.
És curiós, quan el Jonathan es dedica a jugar, a buscar espais, doncs com avui, no?, ha fet un partidàs.
Pues això ja ho sabem, Toni, això ja ho saps tu, ho sé jo, portem veient tota la vida a la Blanca, i ja sabem que el Jonathan, el dia que està enxufat, el dia que té ganes, el dia que està pel partit i està per les decisions que ha de prendre, que és córrer l'espai i buscar l'esquena del central i del lateral, és imparable. No hi ha cap defensa a la Lliga que el pari. Uh-huh. I avui s'ha vist un camp nano, un camp petit, sí. I ha tingut espais.
Sí.
I ha tingut espais, imagina't un camp gran.
Uh-huh.
Això que vol dir que a poc aquests nanos a poc a poc pues, aniran creixent, al igual que el Jordi, que són de la mateixa edat, al igual que el Puli, agafant minuts, aniran creixent, i d'aquí 3 anys no passarà el que passava fa un o fa mig any que ens dedicàvem a parlar i a discutir i a no sé què, i ara ens dediquem a jugar i guanyem 1-4. És la diferència.
Uh-huh.
I competim cada partit, Toni.
Interessant, com a mínim, aquesta última reflexió que feia, no?, sobretot aquests jugadors més joves que, bé, estan guanyant experiència i que ara es dediquen a això, a jugar, quan potser un any o dos anys enrere protestant, queixant-se de gairebé tot, no?
Sí, sí.
És interessant el que diu el Josu, repeteixo, que aquests jugadors madurin en aquest sentit i comencin a ser importants.
Sí, sí, i m'agrada molt perquè diu una cosa molt interessant. Tenen minuts. Quan un jugador jove té minuts i té qualitat, mm-hmm. demostra realment doncs, el que pot aportar. I és el cas del Jonathan, el cas de molts jugadors, el Jonathan sobretot, és un jugador que no l'estaven traient, doncs, el que ell té com a jugador, no? La seva qualitat. I el Josu se lo sap treure i molt bé. Penso que aquesta recta final del Jonathan és més d'un equip ja a posar els ulls en Jonathan.
Segur.
Perquè està segur, fent una recta final sensacional, però el Jonathan no és tonto, no? Sap que els que l'estan donant minuts és el Sobrense, és el Josu, i doncs té que valorar això, com té que valorar el Pulido, no? Un jugador doncs, que pràcticament en tot el que l'ha passat, tot el que l'ha succeït, doncs, ha estat un jugador trencat, un jugador que fins i tot doncs, podia haver deixat el futbol. Doncs l'estan donant confiança, l'estan donant minuts, i això pot fer que aquest nano doncs, en el futur
sigui un molt bon jugador. Un altre perquè, valor també ha de tenir en compte.
Exacte. Ell feia esment al Jordi, també és un jugador jove, un jugador que el que necessita són minuts, com és el cas de Subías, un altre dels jugadors, i un altre dels jugadors doncs, que a mi també m'han causat molt bona sensació, com és el Javi Sanz, no?
Sí, sí.
Un jugador que per mi ha estat un encert, per mi crec que és de lo milloret que ha sortit aquest any, i molt bé, molt bé el Sobrense, perquè està fent una feina important, i crec que el Josu ha sabut treure
el millor de cadascú. Un Sobrense, volia dir-te, Toni, que en rep el Torrellenc aquest diumenge.
Sí, a més un Torrellenc que a mi m'ho deia el Josu, que aprecia, és un Torrellenc que anirà guanyant-lo perquè va perdre,
evidentment, sí,
i el seu objectiu és guanyar tots els equips a los que no ha pogut guanyar el Sobrense, i el Torrellenc anirà a guanyar-lo coneixedor que li farà molt de mal, però anirà a guanyar-lo perquè el Sobrense el que interessa és sumar els més punts possible. Però també me va dir doncs, que apreciava molt el seu entrenador, Cisco Morcillo,
sí,
que és una bona persona, i que a més el Torrellenc és un equip que s'ha dedicat a jugar, i no ha tingut sort aquesta temporada, però tot i això el Sobrense sortirà com està sortint en aquests últims minuts, no mirarà colors, mirarà els tres punts, que és el que li interessa.
Doncs hauríem d'estar també especialment atents a aquest Sobrense Torrellenc de diumenge a la tarda a partir de les 5. N'hem parlat una miqueta en començar el programa, Toni, però bé, també hem de fer referència avui a la quarta catalana, molt breument, per recordar així d'entrada que el Base Vilanova ja és campió del grup 10 i per tant puja de categoria, serà un rival més tant per als Sitges com per als Sobrense la temporada que ve.
Sí, i a més compte que tinguin en compte això els entrenadors del Sitges i Sobrense, que el Base Vilanova té posada la canya a Sitges, en algun que altre jugador
també?
De Sitges. Carai, jugador joven.
Tothom ve a pescar Sitges,
Sí, però és que passa una cosa, aquí no ens donem de lo que tenim. I a fora sí que se'n donen. Compte amb això. És un equip que porta David Requero. David Requero és un entrenador que aposta molt pel futbol ofensiu, l'agrada molt tocar i tocar i tocar, ha fet un gran equip, ha demostrat que ha estat el millor, però de llarg sí que té molt bons jugadors, perquè té jugadors com el Moja
sí, sí.
Que va fer un partidàs el dissabte,
el Kappa,
té molt bons jugadors. Juanma, un jugador que ha estat en el Sitges i que del Sitges del Sobrense va passar al Vilanova i fins i tot va debutar amb el primer equip del Vilanova, primer equip de tercera divisió.
Imagina't.
I doncs i ara està jugant en la Fundació Base Vilanova. Compta amb aquest equip que farà molta feina l'any que ve, perquè David Requero és un magnífic entrenador, i compta amb això, no? Que jo sé que volen que
estan,
venir a pescar a Sitges.
Estem intentant posar la mirada aquí a Sitges. Doncs Base Vilanova...
Aquí n'hi ha bons jugadors.
Sens dubte, ningú ho ha negat mai. El Base Vilanova, com dèiem, campió d'aquest grup 10 de la quarta catalana, i la promoció la farà el Sant Sadurní Atlètic. Aquí doncs són faves comptades. Però atenció, perquè el grup 11, també de la quarta, hi ha tres aspirants per dues places: Sant Cugat, Ses Garrigues, Sant Sadurní i Les Cabanyes. És a dir, que es pot donar també la circumstància que la temporada que ve al grup 12 de la tercera catalana hi hagin dos Vilanoves i dos Sant Sadurnís.
Sí, sí. A mi m'agradaria que hi hagués un Sant Cugat o un Les Cabanyes. Les Cabanyes també és un equip que no me cau malament, me cau bastant bé del Penedès, però Sant Cugat se va quedar l'any passat a les portes i m'agradaria que pugés un Sant Cugat, però bé, ja veurem quin puja. Pugui, doncs són equips del Penedès, tan sol el Sant Sadurní, que és de l'Anoia, i doncs ja veurem. Ara, de moment, ja tenim un equip del Garraf que ha aconseguit la categoria, i l'any que ve, ja que hem estat distrets, l'any que ve estarem una miqueta
més. Sí, encara un palet més, que sempre és d'agrair que hi hagi, doncs, com a mínim... bons derbis, que és el que també hem viscut i de quina manera aquesta temporada. Molt bé, arribats aquí, fem res, una petita pausa, tornem d'aquí uns moments amb més coses.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat. I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi. O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això, on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs, abans d'escoltar a Edu Piñero fent balanç ja d'aquesta primera temporada del club i de l'equip sènior A, particularment a Lliga EVA, Parlem també una miqueta de bàsquet. Per exemple, hem de comentar els resultats dels partits d'anada dels vuitens de final de les fases d'ascens a Adecco Plata, a l'EP Plata. Bé, bàsicament perquè sàpiguen què és el que han fet els tres equips del grup de Lliga EVA del bàsquet Sitges. Per exemple, dir-los que el Sant Feliuenc va perdre a la pista del Club Deportivo Estela per 74-62. El Girona B va perdre 91-55 a la pista del Meridiano Santa Cruz. I l'únic equip del grup dels Sitges que va ser capaç de guanyar va ser el Sabadell Sant Nicolau. Bon equip aquest, el del Sabadell Sant Nicolau, que va guanyar, com dèiem, 76-55 a l'Alcobendas. Queden els partits de tornada i, bé, a partir d'aquí, quatre equips que es classificaran ja per definitivament ser nous equips de l'EP Plata, d'Eco Plata, que és com es diu la categoria. El Sènior B, parlàvem divendres passat amb Fermín Sánchez, entrenador d'aquest Sènior B del bàsquet Sitges, triomfant, sens dubte, la temporada d'aquest equip. Va guanyar el seu últim partit de Lliga, 86-70 al Montpedrós. El Montpedrós era un dels tres equips que havia aconseguit guanyar el bàsquet Sitges a la primera volta, per tant, hi havia aquell cert esperit de revenja esportiva, eh? I el conjunt del Sènior B del bàsquet Sitges, repetim, va tancar la fase regular guanyant de 16, 86-70 al Montpedrós. Per tant, una excel·lent fase regular. Recordem que a partir d'ara el conjunt de Fermí Sánchez haurà de jugar les fases per lluitar per ser campió de Catalunya, en aquest cas de la seva categoria, de la tercera catalana. Per tant, si no recordo malament, avui es fa el sorteig i ja veurem doncs com queda el quadre per al Club Bàsquet Sitges. I si parlem d'hoquei patins, n'hem fet una breu referència en començar el programa, Toni, però bé, l'empat a 4 del Club Patí Sitges aquest passat dissabte a la tarda amb el Reus Deportiu B. I només queda una jornada.
Una.
Sí, una jornada, una. Perquè el Patí Sitges s'acomiadi ja d'aquesta primera catalana, de moment.
Sí.
I dic de moment perquè, home, qui sap si l'any que ve pot tornar-hi.
Sí, jo penso que si fa una molt bona feina i es compta amb pràcticament l'equip o part de l'equip d'aquest any, doncs l'any que ve pot retornar a la primera catalana, perquè crec que n'hi ha jugadors amb molta qualitat com per jugar a aquesta segona catalana i que li toqui un bon grup, un grup d'aquests que no sigui tan complicat i que tinguin les seves opcions, i a veure si pot aconseguir pujar. Crec que sí, jo crec que a partir d'ara la feina és nou entrenador. Segur que el nou entrenador que vingui, que a mi ja fins i tot ja m'han semblat de que n'hi ha nou entrenador, però encara no m'ha dit res des de la directiva, i m'estranya molt, no?, que el Magí doncs no digui res quan ja té un nom. Per això t'he dit que encara no ho veig tot, del tot clar, però sí que sé que pràcticament part del bloc d'aquest any continuarà. Una de les peces que l'ha notat molt el Sitges és l'Isaac Martínez. Isaac continuarà. El divendres va estar parlant amb mi, em va dir que estava molt content del Sitges, que ell no volia marxar d'aquí perquè...
No volia embarcar-se un altre cop en un altre...
Perquè embarcar-se a jugar, aunque sigui superior categoria, quan ell sap que aquí està jugant molt a gust, que si se quedaven amb ell jugadors com Jordi Pena o el Xavi Guerrero, doncs ell continuaria aquí perquè està molt a gust. El porter del Sitges, que per mi està un dels millors porters que ha tingut el Sitges en aquestes categories, doncs per això crec que el projecte per l'any que ve pot ser molt positiu. I el partit que vaig veure del Sitges l'altre dia amb el Reus, tot i que l'arbitratge no va beneficiar res, i parlo d'arbitratge i no m'agrada parlar, però és que en l'arbitratge, en l'hoquei, doncs com és molt a criteri arbitral aquest nou reglament, doncs te fa moltes vegades parlar, no? I vaig veure que se va inclinar molt per al gran, pel Reus Esportiu, que el Reus Esportiu té un molt bon equip, té un equip molt jove, m'agrada molt l'equip que té el Reus, perquè són molt joves, eh? Va fer una bona feina, se va posar fins i tot amb un 4-1, però el Sitges a poc a poc anava lluitant i treballant, i amb l'aportació de Jordi Pena i Isaac Martínez van aconseguir empatar 4-4 i fins i tot van poder guanyar. M'agrada molt aquest equip, m'agrada molt la recta final d'aquest equip, s'ha tret la pressió de sobre i això doncs està beneficiant
es nota la pista
molt a l'equip. Uh-huh. I doncs un Patí Sitges que ara té que lluitar i treballar de cara al futur, i crec que si el futur lo planifiquen bé, l'any que ve disfrutarem en aquesta segona catalana per pujar a la primera, segur.
El Club Patí Sitges que deixa la penúltima plaça, escala un lloc, ara és tercer per la cua, suma 22 punts, queda un partit, recordem que serà aquest proper cap de setmana a la pista del Riudebitlles. A la part alta, el Picat i Bell-lloc són els dos equips que acabaran pujant.
Sí, sí, al final el Picat i... Oh, jo penso que el Lleida del Picat és l'equip que per mi m'ha costat millor sensació.
Ja la diferència d'un sol punt, 66 punts Cambrils, té el Picat i el Bell-lloc a 65.
Canvia malament, no?
Ha quedat amb 56 punts tercer.
Le va fer molt de mal als Sitges, eh?
Sí, sí, sí.
Le
sí.
Fa molt de mal. I mira que el Cambrils és un equip que es va fer a cop de talonari per pujar, eh?
Doncs s'haurà d'esperar un any més.
Sí.
S'haurà d'esperar un any més.
Sí, sí.
En fi, per cert, parlant d'hoquei patins, déu-n'hi-do, el Club Patí Vilanova, la mala pata que va tenir a l'Acers, eh?
Sí, sí.
Ho va tenir a la mà, el que passa és que, clar, quan depens d'una pròrroga i del gol d'or,
sí,
el
sí.
Bassano, doncs, finalment...
Sí, però no m'agrada, i te diré per què. Estem una altra vegada caient en l'antihockey. El Bassano no va exposar res. Va defendre un quadre, tornem al quadre, de fa 20 anys, va defendre un quadre, el que posava més va ser el Vilanova, el que va intentar una proposta més de joc, més ofensiva, el que passa que es va trobar amb un equip que no va deixar espai, va tenir la seva solució, fins i tot se va posar per davant amb el 2-1, ells van empatar ràpidament una falta doncs, que no va veure ningú, però la parella arbitral sí, i després el Vilanova doncs, va tenir l'ocasió en res. En la mateixa jugada va venir el penal, un penal que mira que per a un àrbitre si hi haurà un penal en una final de 4, doncs és molt, i més a favor de
Vilanova.
De Vilanova.
Sí, sí.
És molt, no? Va ser la penal... Aquí va narrar el penal, era la gran oportunitat perquè era el gol d'or, si marcava el penal, doncs el Vilanova està classificat. I tot seguit, en una falta, va tenir la falta directa per 10 faltes favorables i doncs també la va errar i va acabar perdent aquest partit perquè ells dos minuts després van marcar el gol d'or i doncs van guanyar. I ves per on ha sigut el guanyador, però com ha guanyat? Per penals.
Sí,
perquè
sí.
El partit va acabar també empatat 2-2 i això vol dir que torna l'antihockey i aquest hockey no és agradable. El hockey maco, per això han canviat tant el reglament, és ofensiu, però el Bassano va, sense exposar res, ha guanyat
sí, sí.
Al final a Cers.
La Copa Cers, sí, sí. Era l'anfitrió, recordem que jugava a la seva pista. No ha estat, sense dubte, aquest un bon cap de setmana per Vilanova,
no.
amb el descens del primer equip de futbol i...
No, però el hockey ha donat la cara.
Sí, evidentment, vull dir, no té res a veure una cosa amb l'altre, vull dir.
Amb quatre canyes, perquè el hockey de Vilanova té quatre jugadors molt joves, vull dir, quatre canyetes, i amb això han anat allà, han donat la cara, el futbol ja és una altra història.
Déu-n'hi-do quin cap de setmana, que ens ha deixat també moments allò per la història, no? Com, per exemple, la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet.
Impressionant, Pitu.
Olympiacos, que gairebé ningú apostava per ell.
Que perdia de 8 punts, sí, perdia de 8 punts, i quedava.
I de 19 va arribar a perdre.
I quan quedava?
Sí, va fer un últim quart espectacular.
Impressionant.
Va deixar, em sembla, el Cesc amb només 7 punts i al final doncs, una última cistella en els darrers segons li va permetre guanyar l'Eurolliga. Jo penso que justament Olympiacos dels 4 equips ha estat el que millor Final Four ha fet. Ningú confiava, tothom ja pràcticament donava per fet que la final havia de ser Cesca-Barça-Rigel i ves per on l'Olympiacos ha fet salt a la banca i s'ha endut, repeteixo, crec que sincerament justament
un bàsquet també molt defensiu, eh?
Sí, 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 però bé, és el bàsquet grec que també li ha donat molts títols d'Eurolliga.
S'ha treballat molt en defensa.
Panathinaikos també ha guanyat uns quants, amb el gran Obradovic, a la banqueta, per tant doncs, es mereixen tots els respectes.
El bàsquet grec està
sí.
No perd pistonada,
No perd, no, sempre fiquen com mínim un equip a Final Four.
Sí, sí, molt bé.
I bé, ja no cal que els expliquem al final de la Lliga de Futbol amb el Villarreal.
Me sap molt greu.
Qui havia de dir que el Villarreal acabaria baixant quan fa 4 dies va estar a punt de classificar-se per la final de la Lliga de Campions.
Va començar en la Champions i ha acabat perdent categoria. A més, és un equip que no ha estat mai cué. Perquè no ha estat mai en joc de descens més que ahir. I mira per romper la categoria. Me sap molt greu. M'alegro pel Saragossa, perquè Saragossa és un equip que a mi me cau força bé, i déu-n'hi-do el treball que ha fet l'entrenador, que va agafar un equip que estava...
Equip arruïnat.
Arruïnat totalment.
Esportivament, parlo.
Sí, totalment. I doncs lo ha salvat, i déu-n'hi-do la feina. Però me sap greu pel Villarreal. S'ha salvat el Rayo.
Mira, el Rayo, amb un gol in extremis de Tamudo. Que,
sí, sí. Mira, que Tamudo és un jugador que m'ha fastidiat més d'una vegada i m'he alegrat molt perquè saps què li pot significar això més amb ell? Un any més o dos anys més de contracte.
Sí, segurament, segurament. En fi, emoció a dojo el que s'ha viscut aquest cap de setmana. Alegria per uns, tristesa pels altres. Això és el món de l'esport. Molt bé, d'aquí uns moments, seguim endavant. Edu Piñero, entrenador del Club Bàsquet Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.